Bona tarda i benvinguts a un nou programa de l'Hospitalet en Joc, el primer d'aquest 2026. Esperem i desitgem que aquest any sigui exitós per a tots els nostres equips i esportistes i que des d'aquest espai doncs, ho puguem explicar. De moment, el que sí que podem explicar i fer és repassar els titulars d'aquest dilluns 12 de gener. L'Hospi cau a Cornellà per 1-0 i tanca la primera volta amb males sensacions. La derrota fa que el conjunt riberenc només hagi sumat un dels últims 6 punts contra rivals directes i que ara quedi a 4 del Badalona i a 3 del Cornellà. Doble victòria a la tercera FEB, partit gris del Sant de Sever Hospitalet, però victòria de l'equip d'Òscar Navarro contra el Buet Mataró. I a Granollers, el Sant Dret Oclima Bàsquet Club Tecla Sala dona la sorpresa i assoleix un triomf importantíssim. El Club Tenis Sala l'Hospitalet suma el primer empat de la temporada i es manté fora del descens. 3-3 a casa contra un rival directe, l'Alzira. El següent partit dels homes d'Òscar Gallego serà contra el Burgos, últim classificat. I hem de parlar, lògicament, del Centre d'Esport Hospitalet, hem de parlar de l'Hospi, d'aquest inici de 2026, que no està sent segurament el que molts desitjàvem, i per fer-ho doncs, tenim avui tertúlia de socis del Centre d'Esport Hospitalet. Com sempre, saludo primer els més habituals col·laboradors, com Ferran Alcocer i Joaquín Alquézar. Què tal, els dos, nois? Bona tarda.
Bona tarda.
I avui tenim de socis que ens acompanyen Àlex Alquézar, també un habitual últimament d'aquesta tertúlia, i a Miguel Ángel Soto, que per fi ens pot acompanyar avui. Què tal? Bona tarda, nois. Doncs anem a parlar de l'Hospi, com sempre, repassem ràpidament resultats i classificació i després ja analitzem el partit de Cornellà. Uns resultats que, com veieu, comencen amb l'empat d'entre l'Escala i el Tona. El Vilassar va guanyar 2-0 de la Fundació Esportiva Grama, també empat entre Mollerussa i Europa i Sant Cristóbal i Manresa. La Muntanyesa va superar 3-1 al Peralada, el Cerdanyola i el Can Vilaret van empatar 2, el Cornellà, com dèiem, va guanyar 1-0 al Centre d'Esport Hospitalet, el Vilanova també va sumar 3 punts davant del Lleida Esportiu i, per últim, el Badalona va superar 2-0 al Vic. La classificació liderada pel Badalona, 34 punts, continua líder el conjunt de Pedro Dolera. Segon classificat el Cornellà, 33, tercer l'Hospi amb 30 punts, els mateixos que el Manresa. El Vilanova és 5è, 29 punts, i és l'equip que tanca les posicions de play-off, amb 27 l'Escala, 24 per Peralada, 23 per la Fundació Esportiva Grama, 22 pel Sant Cristóbal, proper rival del Centre d'Esport Hospitalet, amb 21 Tona i Muntanyesa, 18 per Vilassar i Can Vidalet, 14è lloc per l'Europa, 15 punts, igual que el Vic, i amb 14 punts trobem el Lleida i el Cerdanyola, i amb zona de descens, últim classificat, el Mollerussa, amb 13 punts. I ja veieu el marcador, Cornellà 1, Centre d'Esport Hospitalet 0, derrota del conjunt de Cristian Gómez. Ferran, tu i jo no vam veure el partit, per tant, anem a obrir micros avui als nostres convidats. Àlex, Miguel, Joaquín, perquè ens analitzeu, perquè ens digueu què va passar amb aquest Cornellà 1, Hospi 0.
Bueno, pues yo sí que estuve y bueno, no me gustó, evidentemente. Más allá del resultado, que la sensación fue de querer y no poder. Sensación de... ¿Qué nos pasó como el día de Badalona? Sensación de que contra un equipo que va a ser, a priori, bueno, seguro, Badalona, Cornellà, nosotros, los que van a estar arriba. Sensación de que llegábamos tarde a todas, en todos los duelos, jugadores con que fallábamos cosas increíbles, no se generaba ningún peligro, falta de intensidad, no sé lo que faltó, pero faltó de todo, vamos. No me gustó nada ayer.
Alex.
Bueno, partido donde parece que estábamos firmando el empate desde el primer minuto. Al final, pues sensación de equipo estéril, de equipo sin alma, sin ganas y con eso, con firmar el empate en un campo complicado.
Joaquín, tú también vas a ver el partido.
Bueno, sí, es que ese es el partido, pues que tú precisamente me parece que estuviste escuchando la narración también.
Sí.
Es lo que están diciendo los compañeros. No ha sido un buen partido, el partido no salió bien. Al margen, ya no entro en el gol fuera de juego, sí, no, que eso ya será otro cantar. Pero tienes 90 minutos para ganar el partido y no fue un buen partido. No hay que descubrir nada a nadie.
Aquí precisamente veíamos el gol de la Unión Esportiva Cornellà. Es veritat que molts assenyalen que podia estar fora de joc. També és veritat que amb les poques càmeres que tenim normalment per analitzar, és complicat dir sí o sí si era fora de joc. Sí que ho sembla, sí que ho sembla, la veritat sí que sembla fora de joc.
Jo, Andrés, al marge del fora de joc sí o no, evidente es relevante porque te van los 3 puntos con ese gol, pero es que es durante todo el partido hay una serie de agarrones que a nosotros se nos castiga con tarjeta a la primera de cambio ellos se les deja mucha más permisibilidad durante todo el partido, y eso es evidente. O sea, cualquiera que haya estado, no estamos hablando de poner excusas, de sacar balones fuera. Ya lo hemos dicho desde el principio, que quede claro, pues luego me escriben por privado de a ver mañana qué dices, a ver qué dices y a ver qué no dices.
Eso es un clásico.
Vale, yo también. Pero al margen de esto, primero que tengo libertad propia de decir lo que me dé la gana, y cuando digo algo lo digo porque lo pienso yo, no porque me lo diga nadie ni me lo dicten. Y segundo, que lo que sí que veo, que el partido, pues quieras o no, no podíamos tampoco entrelazar una jugada seguida. En cuanto había un agarrón en el medio campo, el tío va al suelo y no pitaban la falta, con lo cual pierdes una segunda posibilidad de jugada, y a ellos se les pitaba todas, incluso con tarjetas a nosotros. Eso es así. Quien ha visto el partido no puede decir nadie que no ha sido así.
Yo creo que sí que es verdad que el criterio no era el mismo. Yo creo que la derrota es merecida para mí, pero es compatible también con que el árbitro no estuvo aceptado y que el criterio era diferente. Es decir, si en los pibes atrás a un jugador le agarraba, amarilla. En la otra jugada el Cornellá, le cogían por atrás, que el reglamento manos amarilla y no se la sacaba. O sea, el criterio no era el mismo, la verdad que no.
Insisto, pero bueno. No es una excusa.
No, porque ya te digo.
Porque yo he visto el mismo partido que habéis visto todos y que estoy seguro que ha visto tanto Cristian como el staff. O sea, son los primeros que saben lo que ha funcionado y lo que no.
Es compatible las dos cosas.
Y está claro que han visto el mismo partido que nosotros, no vamos a descubrir nada. Que ya sabemos que en el OSPI, si hay 1000 personas en el campo, tenemos 1000 entrenadores. Pero eso es otro.
Eso siempre, sí. El fútbol es así. Pero...
Sí, pero yo, por ejemplo, veo cuando pierde un partido el Badalona o lo pierde el Cornellá, los comentarios de las redes sociales no pasan lo que pasa en las nuestras. Que, insisto, tenemos 1000 personas en el campo, tenemos 1000 entrenadores. Hay que dejar también un poquito trabajar. Las notas las vamos a poner a final de temporada. Sí que es verdad que el partido fue malo y no hay que descubrirlo a nadie, me insisto y me repito, o sea, es evidente, pero hay que dejar también trabajar y no faltar el respeto, y ahí tienes, pues se veían las imágenes todo lo que ha pasado durante el partido.
De fet, jo insisteixo que no vam veure el partit, però sí que et vaig sentir com comentava, i ja tu de la retransmissió parlaves, no?, de l'arbitratge abans de que acabés el partit. Independentment d'això, una de les coses que també vaig entendre a través de la teva retransmissió és que l'OSPI, amb l'1-0 en contra, li va costar una mica d'anar pel partit amb una mica més de contundència i de voluntat, no? Que és una de les coses que potser...
Falta caràcter, i veu l'equip ansioso. És el que ha passat, acaba la primera vuelta, y somos muy regulares, y fruto de ello es que el equipo, la jugada que se ve vital y ahí enfrentado con otros, es que el equipo estaba nervioso, tenso. Cada semana hay un esquema, otra semana hay otro, no hay un equipo fijo, no hay un equipo tipo, acaba la primera vuelta y algo falla, algo hay que hacer, porque aunque por números estás cerca, la sensación que da es que estamos siempre, para mí, estamos un peldaño por debajo de Manuel Cornellá como equipo hecho, y a la que hemos enfrentado con ellos dos, no hemos tenido tiros a puerta, pràcticament.
Aquesta ansietat de la que parles és, crec que, una de les coses que és habitual, o hem vist molt habitualment en l'OSPI, no, Ferran? El fet que sembla que l'OSPI està jugant com lligat, no? Que no acaba de sentir-se del tot còmode, i molts partits, sense veure-ho, com insistim, la sensació és aquesta, no? Que a l'OSPI li costa estar tranquil sobre el terreny de joc.
Aquesta ansietat, a més, provoca una cosa molt negativa referit a la classificació, que és la irregularitat. O sigui, des del principi de la temporada no han llançat 4 partits consecutius sense perdre. O sigui, és una dada que, després la comentarem, afecta també a molts equips de la categoria, però que només l'OSPI ha aconseguit aquesta dinàmica al principi de temporada, doncs limita molt les seves possibilitats per accedir al lideratge, perquè amb aquesta dinàmica potser pots accedir al play-off, i de fet, mira que ha fet partits on ha empatat, ha perdut, però no ha baixat massa. Sempre està en aquesta posició, en tercer, quart, cinquè, però per lideratge jo crec que necessita aquest punt més de continuïtat en el joc i en els resultats, que de moment no està aconseguint.
Una primera posició que està barata. Al final estem parlant que el Badalona acaba la primera volta amb 34 punts, si no m'equivoco, 34 punts del Badalona. Clar, és... fent els comptes una mica fàcils, no? Serien 68 a final d'any, i amb 68 punts és un lideratge barat, i no acaba l'OSPI d'aprofitar-ho, Àlex.
Sí, sí. No, este año sí que es cierto que está todo más en un puño, no hay un equipo que esté ganándolo todo y sobresaliendo, entonces tenemos que aprovechar la oportunidad. Al hilo de lo que dicen los compañeros, yo veo un equipo que no tenemos una identidad, no tenemos, cuando tú piensas en el jugador diferencial del Ospi, no te sale una persona que esté tirando del carro, un jugador que esté liderando el equipo. Cuando te pregunto un 11, no me sabes decir qué 11 va a sacar en el siguiente partido. Siempre son demasiados cambios, demasiadas pruebas durante la temporada, y yo creo que deberíamos ya sentar un poco las bases de decir, el partido se ha de ganar, vamos a hacer un 11 fácil, un 11 posición por posición, y al final dejar un poco pues estas pruebas, ¿no?, que se están haciendo ahora en todos los equipos, ¿no?, de los cuadrados mágicos por dentro, del lateral que sube a ser medio centro, sí. Todas estas cosas que son muy bonitas, porque al final es mano de entrenador. Ahora mismo necesitamos ser prácticos, necesitamos ganar, y aunque sea 1-0 o 0-1, tenemos que hacerlo, y para ello yo creo que tenemos que empezar a tener una identidad propia, un 11 propio, y empezar a liderar todos los partidos y no dejar que nos marquen para reaccionar.
No sé, ¿cómo ves tú, Miguel?
Sí, creo que exactamente lo mismo. Es que sí. Y si no puedes marcar por lo que sea, no te fluyen las ocasiones, intenta no encajar. Por lo menos no pierdas, al menos empata. Y lo que dices, que el fútbol moderno de hoy en día ha hecho mucho daño, no sé. Sí. El fútbol moderno es verdad, eso de las posiciones hace mucho daño, hay que ser práctico. Y en tercera ref, es que es tercera ref. Hasta que no cambiemos el chip, nos vamos a comer mucha tercera. Y claro, lo que decía antes Ferran, es que yo también lo he visto esta mañana, las primeras tres jornadas ganamos, pero sí. Fue, vamos, con la soga al cuello. Sí, pues sí. Luego empatas en la escala la cuarta jornada, y desde entonces no hemos encadenado más que dos victorias seguidas. No podemos normalizar, yo pensaba que este año íbamos a estar con Barón y Cornellá ahí mano a mano, ¿no? Porque somos un listón, pues como que el proyecto era, pero estamos con el Vilanova a un punto, con el...
Sí, ah, estamos con Barón y Cornellá también.
El Manresa, dices, entonces el bajón viene por ahí. Pero bueno, sí que es verdad que la otra parte es que queda media temporada y que con algún retoque y con tal, por números, aún estamos a tiempo de arreglarlo. Tiempo hay, pero hay que cambiar cosas si queremos que esto cambie. Tal como estamos. Si se continúa todo igual, no te da para llegar al liderato, o sea, como yo lo veo.
La notícia més positiva, jo crec que al marge d'aquests petits moments, bueno, petits no, però aquests moments que l'Hospi sí que ha aconseguit tenir certa continuïtat en el joc i els resultats, jo crec que el més positiu és la dada que abans estava introduint, que l'únic equip que ha aconseguit 4 victòries consecutives en tota la Lliga ha estat el Cornellà. El Badalona, que és líder i és campió d'hivern, no ha passat de 2 victòries consecutives. O sigui, no hi ha cap equip que tingui aquesta superioritat i que es noti sobretot en els resultats. O sigui, en aquest context jo crec que l'Hospi, doncs, no va tard, però sí que... Vale, queda tota la segona volta. Però quan abans comencis a imposar-te, doncs abans la moral dels rivals també depèn molt del teu rendiment, i si l'Hospi comença a guanyar, com va fer per exemple al final de la temporada passada, que va encadenar moltes victòries, jo crec que això podrà suposar un al·licient molt positiu per l'equip i molt negatiu pels rivals.
És evident que l'Hospi no està tard, no és tard, vull dir, i al final falten tota la segona volta i està només 4 punts, però sí que és cert que porta tota la primera volta, no?, amb aquesta sensació de que en algun moment reaccionarà i arrencarà, i no acaba d'arrencar, no? Hi ha hagut moments bons, però tampoc hi ha hagut aquesta regularitat per fer-ho. Volia també parlar de ja que hem parlat abans de l'àrbitre, Joaquín, Àlex, Miguel, del tuit que ha fet Antoni García, el president del Centre d'Esport Hospitalet, en el qual, doncs, diguem-ne, es queixa del gol en fora de joc, i també es posiciona molt clarament, i ho diu literalment, no?, amb l'arbitratge de la tercera de Soteras, no? No sé si sí, com sí, ho sí. Diu tal qual, no? Us ha sorprès aquest tuit, sobretot d'Antoni García, que és un president que normalment és bastant prudent, sí. I com a president i com a persona, i a mi personalment em va sorprendre, no?, un tuit tan contundent contra els àrbitres i contra el president de la federació.
A mi el tuit no me sorprende la reacció, perquè al final tu puedes tener esa... Ese tuit no, al final lo puedes poner, puedes quejarte del juego, de los árbitros, del campo rival, de lo que sea, pero personificar en alguien sí que es un poco, yo creo que, demasiado valiente, yo creo.
Y peligroso.
¿No? Y peligroso. Entendemos que pueda haber una mano negra, un soterato, ¿no? Y que estén intentando que el Ospi no esté arriba, lo entendemos. Pero hay que medir muy bien cómo se personifica, porque puede acarrear problemas a la larga.
Miguel.
Lo mismo, es que sobra. Yo siempre lo pensaba, pero incluso en primera división, siempre pensaba que el árbitro te puede perjudicar.
Sí.
Lo hemos hablado antes. No fue un buen criterio y tal, pero pasar a derrotar eso y lo que dice, ponerlo en la persona, decir el nombre directamente, pues luego te puede ir en tu contra. Meter más presión todavía. Ahora he metido presión a los árbitros. Ya metemos presión desde el día uno, para mi mejor punto de vista, al equipo. Que pues está tenso porque, claro, Jordi Alba, Thiago, dinero, claro, sales en el Sport, sales en podcast, vamos a estar en primera en 10 años, habrá quien se lo crea. Yo primero creo que el eslogan...
Primera federación.
Exacto. No, no, para mí el eslogan es salgamos del pozo de la tercera, que es un mundo, y eso es lo primero. Entonces, has metido al club una presión de que cada partido nos ven como el monstruo, como... Mientras que el Cornellá y el Barcelona van a su pasito, uno encaja menos goles, el otro más compacto, vamos a ser de tercera. Entonces, primero mete presión al club, al equipo. Ahora al árbitro. No sé, qué será lo siguiente,
Recordemos, perdona que te interrumpa, que hubo un presidente que empapeló el estadio con pancartas en contra de, ¿te acuerdas? En contra de la federación. Bueno. O sea, quiere decir que lo del tuit no es nada con lo que...
Ya, claro.
Con el histórico, ¿eh?
Sí, es evidente.
Venimos de grabar cosas en el chiringuito con Miguel. Recordemos, ¿no?
Sí, bueno, recordemos también la tapa de Miguel García, que... tenia també aquest moment una mica viral, no? De,
sí, sí.
Bueno, molts moments virals que va tenir Miquel García com a president del Centre Esport Hospitalet. Anem a votar pel millor jugador de l'OSPI, com sempre. Primer anem a repassar com tenim la classificació i ara doncs, votem per qui va ser el millor jugador de l'OSPI contra el Cornellà. La classificació la tenim de la següent forma. Amb Antonio Pellegrín com a primer classificat, amb 6 punts, Flavio Ribeiro que en té 5, Adrià Liaga, que es queda en 4 punts, segur que sumarà punts en aquestes últimes jornades, Pol Ballesteros també 4 punts, Sergio Castillo 3, igual que Adri García, Ramon Marimón, i després amb 2 punts i 1, doncs, altres jugadors del centre d'esports l'Hospitalet. De moment, Pele continua sent el millor jugador de l'OSPI en aquesta temporada 2025-2026. Com sempre, anem a votar pel millor jugador contra el Cornellà, com sempre també, OSPI Ràdio té un vot en propietat. Joaquín, millor jugador del Cornellà, OSPI.
Yo, de este partido, sin dudas, o sea, no tengo duda posible a mi entender, es Aliaga. Creo que es la segunda jornada que para mí es el MVP del equipo. Y incluso me atrevo a decirte que está un peldaño por encima del resto de los compañeros a nivel de realizar su trabajo de manera, o sea, sin fallos, para mi entender. ¿Vale? Creo que está en su momento prime. Sinceramente, ya no te digo de la temporada, sino me hablo de los años que yo estoy siguiendo los piques de Aliaga. Creo que está en su mejor momento. Creo que ha madurado muchísimo a nivel de portero, a todos los niveles, de salida de balón, de control. Quizás pues podríamos llegar a discutir el tema de adelantarse o no adelantarse. Tampoco sé, desconozco e ignoro si es un tema de cómo se quiere que se juegue el equipo o si es un tema personal suyo, con lo cual no puedo valorar algo que desconozco. A mi, personalment, per a mi el MVP, sin duda, és Aliaga.
I també, com sempre, doncs, el vot de la televisió de l'Hospitalet sempre el cedim als nostres tertulians quan venen. Per tant, no sé si heu pogut parlar, Àlex, Miguel, per posar-vos d'acord del següent vot, que podeu tornar a votar Aliaga, per descomptat.
No podemos repetir, sí que
sí,
és verdad.
Sí, sí que es pot repetir.
Coincido con él, que Aliaga estuvo muy bien.
Es pot repetir, eh?
Aliaga está en su prime, menos cuando lo toca con el... Cuando se adelanta o toca con el balón, que perventilo, ahí ya. Pero parando está muy bien. Pero voy a complacer a mi amigo Álex, que la verdad que...
Sí, sí, yo que soy lasista, tengo que votar por Joel Lasso. Sí.
Doncs seria el primer vot per Joel Lasso, que evidentment ha estat molt temps lesionat i ens agrada també que pugui votar i que pugui tenir un vot després d'aquest pràcticament any sense trepitjar els terrenys de joc. Següent rival, com si no hi hagués problemes, ens toca anar a un d'aquells camps que ja diríssim... Perdoneu, però fa mandra anar a Can Anglada, al camp de Sant Cristóbal, que és, tradicionalment no li ha anat excessivament bé a l'OSPI, tot i que, evidentment, també ha guanyat moltes vegades. Però bé, Sant Cristóbal-OSPI aquest diumenge a les 12, Ferran, què ens ha de preocupar de l'equip de Terrassa?
Doncs Sant Cristóbal és 9 a la classificació, amb 22 punts, és meitat de taula, posició còmoda. No perd des del 16 de novembre contra l'Escala. Des d'aquella derrota, el Sant Cristóbal ha fet 5 empats i una victòria. El partit de la primera volta, si ens recordem, és la primera jornada de la Lliga, que va guanyar 1-0 l'OSPI amb aquell gol tan tard de Buba. Aquests partits que comentaves que van ser tensos. I després també s'ha de dir que és un equip que s'ha fet molt fort a casa. També comentaven que és un camp complicat. Sí. Només ha perdut 3 partits com a local en tota la Lliga. La resta de partits són 4 empats i 2 victòries. I ja per acabar, no és un camp fàcil, l'OSPI crec que ha de guanyar per tallar aquesta ratxa i començar ja bueno, una altra copa tenir una dinàmica positiva per lluitar contra aquestes últimes males impressions que ha deixat l'equip en aquest inici d'any. Però bueno, serà un partit complicat, esperem que puguin tirar cap endavant.
I estem veient imatges, Joaquín, del partit de la Copa Catalunya, que és l'últim precedent del Sant Cristóbal Hospi. És veritat que està l'Hospi Sant Cristóbal de Lliga, que l'Hospi guanya, però el de Copa Catalunya, jugat precisament a Can Anglada, no va ser de bon record, Joaquín, perquè l'Hospi va perdre 2-1.
Terrible.
Amb un, sobretot una primera part que no va estar bé l'Hospi. Sí que la segona part crec que la cosa va canviar molt, però la primera part de l'Hospi en aquell partit va ser complicada. Perquè no es va adaptar una mica a allò que dèiem, no? Al camp petit. Esperem, no? Que prengui nota.
Yo creo que a ese nivel el Hospi ha mejorado mucho, ¿vale? Luego sí. Ya otra cosa es que los jugadores pues en ese día estén más acertados o menos, que es en lo sí, que me podría quejar yo del día de ayer a lo mejor, pero creo que a nivel de esquema de preparación de partido el Hospi ha ganado muchísimo en campo pequeño. Creo que desde Cambi Dalet pues la lección está más que aprendida. Pero sí que es verdad que si ya me preguntas por el campo, me pongo nervioso. De verdad, te prometo que es un campo que además nos atienden muy bien, nos facilitan todos los medios, nos hacen lo que sea necesario, o sea, genial en la gente del club, pero sinceramente es un campo terrible y a ti te da mandra, pero es que a mí me da pesadilla. Sí, sí.
Hoy estás calent, Joaquín.
Sí, sí, es que te pones a ver internet y es mejor no abrir el móvil.
No, evidentment, Canagrada es un campo complicado. Tenim aquest precedent de Copa Catalunya, tenim el precedent també del play-off de fa 3 o 4 anys, me'n recordo que també sí. Va ser amb Sanko. marcant gols en contra de l'Hospi. Partit complicat, Àlex, José, Miguel, perdón.
Sí, bueno, a mí como aficionado no me da pereza ese campo, porque hace unos bocatas tremendos, la verdad. A ver si acompaña, a ver si son más prácticos, si tenemos una idea muy clara desde el inicio y bueno, campos pequeños, yo creo que en parte ahora mismo teniendo a Jairo y Kerr, los metes a los dos en punta, que jueguen en el área y a colgar balones.
Miguel.
Sí, es que me sorprende porque fuimos a campo de la Monta 0-3, Manresa 0-3. La verdad que es curioso que es que fuera, hemos hecho esos campos, hemos hecho partidazos y luego de repente, tanto en Can Vidalet como en la segunda parte de ayer, falte tanta intensidad. Es la guerra, era San Cristóbal, es la guerra, sí. Entonces... La verdad que es complicado segunda vuelta empezarla así, pero solo vale ganar. Es decir...
Pues sí, si te parece que empieza mal, mírate el final.
Ya, es que tenemos que ir a ganar allí, es que el domingo tenemos que ganar.
Sí que és cert també, no?, que aquests tres partits consecutius de principi de temporada l'Hospi els va guanyar, per tant, evidentment, l'Hospi sap que pot guanyar aquests tres partits, ja ho ha fet, però bé, a veure com comença aquesta segona volta. I ja per acabar, tertúlia, m'agradaria, Àlex, Miguel... Anàlisi de la primera volta. Ja sé que més o menys ho hem anat dient, però quin anàlisi feu de la primera volta i què espereu sobretot de la segona volta, Àlex?
Hay muchas cosas que analizar, no sé si entrar en detalle o no, pero futbolísticamente no me parece una primera vuelta mala, porque al final el año pasado estábamos mucho más lejos, pero te lo podías esperar viendo la plantilla que había. Este año es que, jolín, me tragué toda la pretemporada, hicimos partidazos, le plantamos cara a rivales de mayor categoría y de repente llega la primera jornada y ya ganas sufriendo y la tónica de toda la temporada es voy a ver el partido y no sé si vamos a dominar y vamos a ganar con claridad. Entonces, futbolísticamente me parece una primera vuelta bastante floja y luego me gustaría remarcar el tema social, también creo que hemos estado flojos, porque yo creo que siempre vamos un poco lentos a la hora de decir qué tipo de acciones sociales vamos a realizar con el club. Que muchos pifes, que me parece muy bien, pero es como que si yo hago ayer una cena en mi casa y aviso a mis vecinos y no aviso a todo el mundo que puede venir. Al final tenemos que expandirnos mucho más allá de las redes sociales que todo el mundo conoce, tenemos que salir a la calle, yo siempre lo digo que vengo aquí, tenemos que salir a la calle, tenemos que picar puerta de colegios, de centros deportivos y un poco abrazar a la ciudad, no solo abrazar al socio y que el socio te traiga a más gente. Entonces yo futbolísticamente floja, socialmente también lo he visto una primera vuelta floja también.
Miguel, rápidamente.
Lo mismo, en lo social nos quedamos a medias, siempre lo hablamos de que la idea está bien, pero tienes que ejecutarla de una manera más abierta, facilitar las cosas. Creo que se habló en tu asamblea con los socios, se habló ante la directiva de que lo del club, que si, no sé, facilitar las cosas. Comentar el último día, el día del partido del Badalona, que fue la mejor entrada con diferencia, creo, éramos 2000 y pico. lo puse en redes y que me digan lo que quieran, pero me pareció mal cómo actuó el club. Creo que faltaba, era el minuto 15, había gente por entrar, gente que se fue. Entonces, todos nos equivocamos, todos. Cuando cometes un error, lo asumes. Echo de menos que el club, en este aspecto, ponga un comunicado o diga algo y que esa gente que vino y se tuvo que ir o que llegó tarde, pues que le diga, oye, mira, no, vamos a ocurrir esto, no volverá a ocurrir. Una invitación, yo que sé, un poquito de empatía con esto que pasó. Porque la previsión, podemos lanzar personas fuera de que fue el ayuntamiento, pero uno por otro, estaba Jordi Alba, estaba el Quirós, estaban ahí todo el mundo. No sé, dos lavabos para 2000 y pico personas, los accesos. Que no pasa nada, damos tiempo, vale, paciencia, no pasa nada, pero no hubiera estado de más. En lo deportivo, rápidamente, pues lo que ha dicho, hemos hablado antes, inestabilidad, el equipo se ha ido deshinchando, cuando en pretemporada parecía que había algunas sensaciones, a tiempo estamos, pero creo, para mí, que hay que reforzar el centro del campo con alguien que tenga un poco la bola, encontramos un 11 definido y liberar tensiones. El equipo juega como tenso, con mucha presión, a cuenta gota la calidad de los jugadores y bueno, a ver si conseguimos arrancar.
¿Qué esperamos de la segunda vuelta, Joaquín?
Yo darle la vuelta a la tortilla totalmente, creo que el equipo va a seguir creciendo y por mi parte yo confío plenamente en Cristian, en el trabajo que está haciendo. Creo que no han sido buenos partidos, es cierto, es evidente, no hay que descubrir nada a nadie, pero insisto que creo que el equipo va a seguir creciendo y que hay que apoyar al entrenador hasta el final. Y la valoración, perdona, la valoración a final de temporada.
100%, tot i que també de tant en tant s'ha de fer anàlisis de com està, no? Vull dir, podem també opinar de com està l'Hospi ara, sobretot per intentar doncs, que millori, que al final aquí que ningú s'oblidi que tothom, els que estem en aquesta taula, volem que l'Hospi pugi de categoria i volem que la cosa vagi bé. O sigui, això és una cosa, com tothom, al final, això és una cosa indiscutible. Ara us acomiado, però anem a parlar una miqueta de futbol territorial, perquè vam tenir derbi de la segona catalana femenina, i déu-n'hi-do quin derbi, amb un resultat escandalós, amb la Florida que va superar de forma clara a la Unión Deportiva Gornal. 0-11 va ser el marcador final favorable al conjunt visitant. El Gornal, que és veritat que té l'etiqueta de Gornal, però és el filial. El Gornal B, que és el que està en l'altre grup, és diguem-ne l'equip de més potencial del conjunt de l'entitat del Gornal, i això davant la Florida, que porta 10 de 10 en aquest inici de temporada, que porta 30 punts de 30 possibles l'equip de José María Agüeta, doncs evidentment va ser un partit plàcid pel conjunt visitant, sobretot també perquè va marcar molt d'hora, va marcar minut 7 i això doncs va fer que el partit doncs, des de minut 1 ja es decantés molt clarament per la Florida, que com dèiem és líder amb 30 punts. Té un rival, que és el Barcino, amb 27, que no es despenja del conjunt de Chema Agüeta, i això és el que ha d'intentar aconseguir en aquesta segona volta de la temporada, la Florida, despenjar-se definitivament del Barcino per assegurar-se l'ascens, però de moment molt bé el conjunt de José María Agüeta. 5 gols de Laura Rabanal, a més els 5 últims consecutius, 3 gols de Marwa Esraidi, un d'Ana Hernández, un d'Elvis Mabiel Medina i un altre també en pròpia porteria de la Unión Deportiva Gornal. 0-11, victòria contundent del conjunt de Chema Agüeta, que és líder destacadíssim d'aquesta segona catalana femenina.
Al final, a la Lliga hi ha dos equips que despunten, es nota, i el nostre objectiu era potser diferent, intentar lluitar-ho, però sabíem que era molt difícil i que bueno, sabíem el que veníem. Veníem amb motivació i tal, el primer gol ha entrat molt d'hora i bueno, això també ens ha fet baixar els ànims.
Ha entrat molt bé al partit des d'un principi. Sabemos que siendo un derbi es un partido que no se puede complicar, no hay que llegar al final con un resultado apretado y lo hemos solucionado bien en la primera parte y luego en la segunda el ritmo ha sido muy muy alto igualmente.
Sí, partido importante, volvíamos de vacaciones, así que bien, a seguir sumando 3 puntos e intentar acabar domingo que viene la primera vuelta ganando todos los partidos.
I passem a la tercera catalana masculina, en aquest cas, amb la victòria de l'Hospitalense 3-1 davant de la Unió Esportiva Castelldefels B, amb hat-trick de Joshua Benjamín Alonso, que va ser evidentment el més destacat del partit, un partit que vas poder veure, Ferran, què t'expliques?
La primera part va ser una miqueta paradeta, sobretot la iniciativa ofensiva la va tenir l'Hospitalense, com en ocasions com aquesta, que va resoldre molt bé la defensa del Castelldefels B, però sobretot va ser a la segona part, quan va entrar l'heroi del partit, aquí el veiem, que va fer el hat-trick. El primer gol va ser gol molt de nou, una passada en llarg, que casualment va arribar després de l'expulsió del porter de l'Hospitalense, o sigui, fins a aquell moment del partit doncs, estàvem allò, que no hi havia oportunitats massa clares, i a partir d'aquell moment doncs, va marcar l'Hospitalense, després va empatar el Castelldefels B. Després, per igualar una miqueta més les forces, va haver una expulsió a favor de l'Hospitalense, o sigui, una expulsió de defensa del Castelldefels B, i a partir d'aquell moment ja va imposar-se clarament en el marcador amb aquest segon gol, i amb el tercer també del mateix jugador, que va redondejar un matí que va suposar una molt bona injecció de moral per part de l'equip.
Doncs anem a sentir el que deien els protagonistes del partit.
Creo que en las debilidades empiezan nuestras fortalezas. Y al final, pues mira, al final estoy hasta afónico del partido que han hecho nuestros jugadores. Sobre todo felicitar a tanto los que han jugado de inicio como los que salen. Creo que es muy importante que tanto los que no están de inicio como los que siguen ahí han dado la talla, sin ninguna duda.
Estuvimos guerreros hasta el final. Eso es lo que nos caracteriza a nosotros, que peleamos hasta el último minuto. Una vez metimos el primer gol. De ahí se complicó un poco el partido, no volvieron a empatar ellos y con esfuerzo y dedicación volvimos a dar la vuelta al partido. Y gracias a los compañeros y a todo el equipo.
Doncs el repàs també del futbol territorial. Nois, Àlex, Miguel, moltes gràcies com sempre per ser amb nosaltres. Us esperem en alguna altra tertúlia d'aquesta temporada, i a Joaquín i Ferran doncs, també el mateix. Gràcies per ser aquí amb nosaltres. Gràcies. I tant de bo que la pròxima tertúlia, a veure si fem alguna tertúlia amb l'Hosti Líder, que és una cosa que no hem fet encara aquesta temporada. Gràcies, nois, i tanquem el futbol. Fem pausa rapidíssima i de seguida tornem amb el gran Enric Bonet i la secció del bàsquet. Fins ara. Moment de parlar de bàsquet, moment de parlar amb don Enric Bonet i Ocaña. Bon any, Enric, bona tarda.
Bon any a tothom.
Com estàs?
M'encanta quan el gran Quique Tejada parla dels hits històrics i es refereix a ells com els Grossen Temarraken.
Doncs, no sé de què en parles ara mateix.
Ha estat però un cap de setmana de Grossen Partiden, eh?
Anem a parlar dels dos equips de la ciutat de la Tercera FEB, perquè hem tingut doble victòria i ens agrada molt quan aconseguim explicar aquesta doble victòria dels conjunts de Tercera FEB, però comencem com sempre pel que va jugar a casa, que és el Sandà CB l'Hospitalet. Repassem els resultats del grup C1. Resultats que comencem amb la victòria del Calvià a la pista de la Ciutat d'Inca, el Valls, que va guanyar també a la pista del Findent, el Tarragona va superar contundentment el Barbastro, l'Hospi li va costar, però va guanyar el Boet Mataró, 61-56, el Roser va superar per dos només el Club Bàsquet Igualada, el Castelldefels, que va guanyar el Sarreal, proper rival del Club Bàsquet d'Hospitalet, i per últim el Mollerussa va superar àmpliament a la Unió Esportiva Sant Cugat. La classificació liderada una setmana més pel Mollerussa. El Tarragona supera l'Hospi com a segon classificat per bàsquet de Baralls, després de la seva victòria molt contundent, i ara mateix és segon el conjunt de Tarragona. Tercer és l'Hospi, els dos, això sí, amb el mateix registre de 11 victòries i dues derrotes. Castelldefels 9-4, Igualada 8-5, amb 6-7 trobem tres equips, Sant Cugat, Roser i Calvià, amb 5 victòries i 8 derrotes al Club Bàsquet Valls, 4-9 per Sarreal, Barbastro i Boet Mataró, 3-10 per Ciutat d'Inca, 2 victòries i 11 derrotes, últim classificat l'Alfindrell. I ara sí, veiem imatges d'allà d'aquest partit, partit espès. Enric, li va costar una miqueta al CB l'Hospitalet, però al final 61-56 a favor del conjunt d'Òscar Navarro.
Va començar molt regular, o més ben dit, irregular, el CB l'Hospitalet, i va estar horrible en el tercer parcial, i tot i amb això el va guanyar per un parcial de 13-9. Com són les coses. I és que a cara Cistella van estar molt erràtics els d'Òscar Navarro, per dir-ho suaument, 34% en el tir de dos, 28% en el triple, i encara bo que des del tir lliure no va ser d'aquells dies horripilants, perquè se'n van fallar només 5 dels 20 que es van intentar. Les unitats exteriors no van tenir el dia, diguem-ho clar. Víctor Castellón es va quedar amb 4 punts, molt marmat per les 4 faltes que va acumular. El Xavi Isern, un home que té un 68% en el tir de dos, doncs no va sumar cap punt. El Xavi Guia, això sí, va donar 4 assistències, donant-li impuls a l'equip. I el David Font, que és un altre dels jugadors que es pot considerar exteriors, no va acabar de tenir el dia, es va quedar amb 9 punts, amb 1 de 6 en el triple, però això sí, des dels 4-60, dels 7 que va intentar, en va sumar 6. A més, va capturar 5 rebots al número 8 del Sandar, l'Hospitalet. Un altre problema afegit, les 20 pilotes perdudes. Mira que ho havíem dit, que era un dia molt important, malgrat la delicadesa del CB Boet a la taula classificatòria, de no perdre pilotes. Doncs tot i amb això, 20 pilotes perdudes. I com dic, la clau va estar a la zona. Només 18 punts va anotar a la pintura l'equip d'Òscar Navarro. Ni un sol punt per part de l'Àngelo Alexandre, tot i capturar 8 rebots. El Derek Kramer es va quedar amb 2 punts. El Pol Barbecho, que va tornar, això sí, amb 7 punts i 5 rebots, va fer la feina que va poder amb els 14 minuts que va estar en pista. Bon partit, tot i que no ho va semblar, del Gerard Sevillano, fregant el doble-doble amb 8 punts i 9 rebots, dels quals 5 van ser en atac. I, evidentment, el millor del partit, el Màxim Esteban, que va estar molt fi des del triple. Però al davant, el CB Boet Mataró va tenir poder de resposta. Ens va agradar moltíssim l'equip del Maresme. Fins a 10 punts va arribar a cobrar d'avantatge. A la mitja part es anava amb 31-34 i el que és pitjor, al minut 5 del tercer període, el resultat era de 31-37. No havia anotat ni un sol punt al Sandal Hospitalet. Encara bo que els darrers 15 minuts va reaccionar i com l'equip local. I, evidentment, el partit del CB Boet va estar cimentat en la boníssima feina que va fer el número 1 del conjunt que vesteix de taronja. Eduard Nogués va ser el millor del partit amb un 24 de valoració gràcies als 14 punts, 12 rebots i 5 faltes provocades. Ben acompanyat pel Marc Garcia, que va sumar 10 punts i va capturar 4 rebots. A més, de recuperar 3 pilotes. Bon partit del veteraníssim Hernán Olaguibe, el jugador de 39 anys, que va jugar en el seu moment amb Javi Rodríguez i Edgar San Epifanio. El CB Mollet va acabar amb 8 punts i, evidentment, destacar la bona feina d'Alan Beltrán amb 12 punts anotats. Tot plegat, molta feina que va tenir el Sandal Hospitalet, però aquests partits, guanyar-los moltes vegades, deriva en, d'alguna manera, seguir construint el trajecte cap a la primera plaça del grup CA, que no és un altre que l'objectiu de l'equip d'Òscar Navarro.
De fet, ara ho sentirem, a l'Òscar Navarro, no?, que explicava que és veritat que aquests partits moltes vegades l'any passat es perdien. No va ser un bon partit a l'Hospi, no va estar bé el conjunt d'Hospitalet, però com a mínim va sumar el triomf i segueix tot igual, diguem-ne, en aquesta part alta de la classificació del grup CA. Anem a sentir que precisament què ens deia el tècnic de l'Hospi, Òscar Navarro.
Jo crec que la millor notícia d'avui és la victòria. I poca cosa més, la veritat. No m'ha estat bé i ja està. Hi ha partits així. És cert que aquests partits l'any passat els perdíem, i recordo, em sembla que ho vam parlar amb tu, no sé, l'estaf ho tenia molt clar, que l'any passat el primer partit després de Nadal el vam perdre amb moltes baixes, però el vam perdre. I avui ha sigut un partit espès, el millor la victòria.
Doncs evidentment el millor la victòria del Sandar CB Hospitalet en una jornada, Enric, que era especial, i també és una cosa que potser va canviar les rutines de l'Hospi i això va provocar també que el partit no fos del tot còmode, perquè era la presentació del Club Bàsquet d'Hospitalet, una presentació que es va dur a terme just abans, a les 6 de la tarda, al Poliesportiu Municipal del Centre Marcel Maneja, i que va comptar amb la presència, ja ho veieu, de Berni Álvarez, del conseller d'Esports de la Generalitat de Catalunya, també de Sonic. No sé si tu eres més de Sonic o de Mario, Enric.
Me'n quedaria els dos, eh?
Bé, Sonic va assistir a la presentació del Club Bàsquet d'Hospitalet i, evidentment, doncs, va ser una jornada molt maca per veure totes les persones que formen part de l'Hospi, aquests 19 equips federats, també l'Escoleta, que és també la part més social, sobretot, del conjunt de l'entitat del CB l'Hospitalet. I, com deien, doncs, una jornada festiva molt maca, molt ben preparada, tot s'ha de dir, per part del CB Hospitalet, i que va doncs, servir per això, per veure tots els jugadors, els aproximadament 250 jugadors que té ara mateix l'entitat. A més, també va fer un homenatge a la trajectòria, a la història del club, no? Amb imatges històriques del CB Hospitalet. Hem de recordar que és un club fundat el 1929, per tant, és pràcticament centenari, 97 anys d'història, que són pioners en bàsquet femení. El 1930 ja hi havia un conjunt femení al CB Hospitalet, com ara també tracta de recuperar l'equip de l'entitat, com també té el bàsquet inclusiu, que veiem ara mateix els mítics tiburones del CB Hospitalet. Bé, moltes coses del Club Bàsquet Hospitalet en aquesta presentació.
del seu hospitalet, que doncs, va ser la part festiva de la jornada de dissabte al Poliesportiu Municipal del Centre Marcel·lí Maneja. Això respecte a l'Hospi. Parlem de l'altre equip de la ciutat a la tercera FEB, que és el Tecla Sala, i amb una victòria, no sé si qualificar-la d'inesperada, però en qualsevol cas molt important pel conjunt de Cristian Gómez. Anem a repassar marcadors del grup C-B. Comencem amb el triomf de l'Andratx a la pista del quart. També va guanyar el Navàs, en aquest cas contra el Mollet, en el partit més destacat de la jornada. L'Esparreguera va caure a casa contra el Cese, el Granollers 59, Sant d'Electroclima Tecla Sala 71, aquesta és la victòria que més ens interessa, la Muela 60, Pic 69, el Cornellà 95, Quart d'Euro va 56 i per últim la victòria del Prat 92-79 davant de l'Es Castell. La classificació liderada pel Club Bàsquet Prat, 12 victòries i una derrota, amb 10 i 3 el Vic i el Navàs, amb 9 i 4 a 3 equips, Es Castell, Cese i Mollet, 7 victòries i 6 derrotes pel Granollers, 6 i 7 pel Quarte de Huerva, 5 victòries i 8 derrotes Cornellà i Esparreguera, amb 4 i 9 el Tecla Sala, 2 i 11 la Muela i Andratx, i una victòria i 12 derrotes pel Club Bàsquet Quart. I la imatge ja d'aquesta victòria del Tecla Sala, 59-71, importantíssima, Enric.
Importantíssima i, sobretot, al·lucinant el segon període de l'equip del Cristian Gómez, on va facturar un 8-27 que va resultar clarament decisiu per endur-se la victòria del Vallès. No cal ni dir que el CB Granollers va tenir un gran problema en el tir lliure, on va anotar 8-17. Això és un 47% únicament, que bé, li podria haver costat encara més car, perquè els 71 punts del Tecla Sala no van deixar lloc a dubtes, però un partit més ajustat li hauria costat caríssim. La lluita sota els taulers també la va dominar l'equip del Cristian Gómez, 53 per només 41 de l'equip local. I com sempre ens agrada remarcar la pintura, 40 punts del Tecla Sala, allà és on va fer mal, més de la meitat dels punts els va poder materialitzar a la zona. La banqueta del Tecla Sala també és de destacar, perquè van sumar 48 punts, això és un 70-75% de l'anotació pràcticament, i lògicament, doncs, home per home, n'hem de destacar uns quants. El Rubén Fernández, 7 punts amb 6 rebots, fent la feina i fent-la bé. El Marc Fontanals, que està sent un home molt regular al llarg de la temporada, va acabar amb 11 punts i 5 rebots. I el millor de tots, el Pau González, amb 20 punts anotats i capturant, a més, 6 rebots. Cada setmana dic el mateix, però és que cada setmana passa exactament igual. El Pau González, sent un base, t'està agafant 5, 6, 7 rebots per partit, cosa que demostra la capacitat rebotejadora que té el 92 del Tecla Sala, ha canviat el seu dorsal. I això en un dia en el que el conjunt del Tecla no va tenir el dia des del triple. Només 3 de 16 van acabar dintre de la cistella, en un dia en què també des del 4-60 van estar espessos. 57% d'efectivitat, perquè van llançar-ne 28 i només en van anotar 16. Però com deia, la lluita sota els taulers i els punts a la zona van ser clarament determinants per endur-se aquest partit tan i tan important, que bé, li dona moltíssim oxigen a un Tecla Sala que ara es posa ja amb 4 victòries i segueix lluitant per deixar enrere els que té a baix.
Una victòria molt important, sobretot també perquè és la primera que aconsegueix contra un equip que no és de la seva lliga, no? I això també dona un punt de motivació pel conjunt de Cristian Gómez, que des d'aquesta forma també pot entendre i ha de saber que pot guanyar també partits com el del passat dissabte. Van els companys de Vallès Oriental Televisió i, per tant, ens podem oferir el que va dir el Cristian Gómez després de la victòria del Tecla Sala a camp de Granollers.
Molt contents. Nosaltres estàvem molt necessitats de victòria. La veritat és que hem fet uns Nadals amb molt bons entrenos i, bueno, jo tenia esperances que avui tinguéssim alguna opció. La veritat és que l'equip ha estat espectacular, o sigui, res a dir. Hem treballat bé en defensa, molt bé en atac. Hem anul·lat molt bé a Granollers, que tenen una molt bona plantilla. I res, molt, molt contents pels jugadors.
Màxim Esteban, suposo, MVP del CB Hospitalet, crec que sense discussió. I del Tecla també imagino que ho tens clar, però el millor jugador del Tecla Sala, Enric?
el Pau González, amb aquests 20 punts que esmentàvem, 6 rebots, va provocar 7 faltes i va acabar amb un 20 de valoració, que són uns números molt similars als de Màxim Esteban, amb aquests 21 punts i 6 triples anotats del 55 del Sandal Hospitalet.
Doncs amb aquests punts, ràpidament, repassem com tenim la classificació del millor jugador de tercera FEB dels equips hospitalents. Classificació liderada per un home que també esmentaves abans, Enric Marfontanals, molt regular, 6 punts. Gerard Sevillano, que en té 5. Edu Martín, 4. Ángel Alexandre, Màxim Esteban, Xavi Zer, en tenen 3. I després més jugadors amb 2 i 1 punt. Però, de moment, Marfontanals, doncs, fent gala de la seva regularitat i sent el millor jugador de la tercera FEB dels equips hospitalencs. Propers rivals, comencem per un partit molt important del Tecla Sala, que és la visita de l'Andratx. Ha de guanyar sí o sí el conjunt de Cristian Gómez, i això li donaria encara més opcions de salvació. Andratx, què ens ha de preocupar de l'Andratx?
Obligadíssim guanyar, eh? Penúltim classificat, és l'equip que més punts encaixa del grup CB, tot i va guanyar aquest cap de setmana 64-84 al Club Bàsquet Quart. No estarà segurament Antoni Jaume Vicent, un jugador que ha estat a l'Alep Or i a l'Alep Plata, encara no ha jugat cap partit d'aquesta temporada, però sí que estarà un altre Vicenç, Jaume Vicenç Vallès, l'home que anota més punts, 19 per partit, amb un 66% en el tir de 2, perillosíssim, 7 rebots per partit i, a més, provocant 6 faltes en cada partit. Zicovic, Benicio Zicovic, aquest és el triplista del proper rival del Tecla Sala, 41% d'efectivitat. Els rebots els captura Mustafa Diallo i el propi Zicovic. I qui dona joc, qui reparteix assistències, és l'Eugenio Zustovic, el jugador croata. Se'n va fins a les 7 assistències per partit i, a més, recupera 3 pilotes en cada partit. Els homes de Cristian Gómez no han de tenir problemes per dur-los a la línia al tir lliure, perquè allà l'Andratx pateix molt, 64% només d'efectivitat.
I el Sevil Hospitalet, que jugarà contra el Sarreal, en aquest cas a domicili, pel conjunt d'Òscar Navarro.
Això serà diumenge, 1:15, l'equip de Sarreal, que no pot respirar tranquil perquè només té 2 victòries sobre l'Alfindent, que és l'últim classificat. 68-90, va perdre aquesta jornada davant el Bàsquet Castelldefels. No sé si estarà en pista, aquí no hi va ser, però si hi és, si és un perill, Nacho Martín, ex-ACB, amb Estudiantes, amb Morabanc Andorra, amb el Baxi Manresa, 22 punts per partit, amb un 53% en el triple, és un autèntic perill, a més, captura 10 rebots, 5 faltes rebudes per partit, 29 de valoració, aquests números ho diuen tot. Javi Medori, un altre jugador que no sé si estarà, perquè només ha jugat l'Eivissenc 6 partits aquesta temporada, però això sí, ha sumat 17 punts per partit i 10 rebots. Àxel Castillo, un altre jugador tenint en compte, 6 rebots per partit, amb 4 assistències i 3 de cada 10 recuperacions del proper rival del Sevilla Hospitalet les recupera ell. El partit d'anada, si es repeteix, fantàstic, 95-63 al poliesportiu Marcelí Maneja.
Tant de bo es repeteixin els 2 partits, tant el de l'Andratx Tecla Sala com el del Sevilla Hospitalet, perquè al final van ser 2 victòries en la jornada inaugural de la tercera FEB. Abans d'acabar amb l'enriquiment, com sempre, deixem parlar del millor derbi de bàsquet femení que es pot viure en aquesta ciutat, primera catalana, AS Joventut Hospitalet B, Espanyol Joventut Hospitalet B, que jugava en el poliesportiu municipal de Santa Eulàlia. Un derbi que va ser pel conjunt visitant. 54-61 va guanyar l'Espanyol Club Esportiu Joventut Hospitalet B, tot i que l'AS va estar per davant quasi tot el partit. De fet, va guanyar els 3 primers quarts al conjunt de Javi Solomando, 15-12 al primer, 17-14 al segon, 15-14 al tercer, però a l'últim quart 7-21 per l'equip de Sergi González, i això doncs va provocar que la victòria fos pel conjunt visitant, pel conjunt de l'Espanyol Club Esportiu Joventut Hospitalet B, amb Laura Martínez, 10 punts, Carlota Guerrero, 10 punts, i Mireia Orpi, 8, com a més destacades de l'equip guanyador. També destacar els 13 punts de Laura Laurent i els 11 de Laura Prado per part de l'AS. Com dèiem, victòria del Joventut Hospitalet, que agafa aire en la seva lluita per la salvació i, al contrari, doncs, posa en un problema a l'equip de Javi Solomando, l'AS, que ara mateix ocupa zona de descens. Victòria, doncs, dels Joventut Hospitalet, 54-61, al poliesportiu municipal de Santa Eulàlia.
Crec que hem estat prou bé, crec que en moltes fases del partit hem estat superiors, no hi ha cap mena de dubte. Hem sigut capaces de guanyar primer quart, segon quart, tercer quart, arribar al final del partit amb 7 punts de diferència i l'últim quart doncs, ens ha apagat la llum.
Nosaltres a la primera part no hem estat bé, ja s'ha estat molt bé, amb un encert molt alt, i a la segona part nosaltres, la veritat és que hem fet un canvi de xip, ens hem posat a defensar, hem rebotejat molt bé i hem tingut també l'encert i la sort que potser la primera part ens ha mancat. I desitjar-li una ràpida recuperació a la Clara Moliner del nostre equip, que la van operar ahir del creuat. Ja les lesions és el pitjor d'aquest esport, i desitgem una ràpida recuperació i la victòria, doncs, com no, va per ella. Així que, Clara, a tope.
I el primer enriquiment del 2026, Enric?
Doncs no podia ser millor. És que ja tenim la cinquena victòria de les noies de blanc i blau i de negre. El millor equip femení de la ciutat va sumar la cinquena victòria, guanyant 58-70 a la pista del Cese. Aquest sí que era un partit frec a frec, perquè estaven per sobre les barcelonines, un 50% en el triple. Van acabar sumant les de l'Albert Raurell amb una Ània Colibalí espectacular. Mireu quins números. 21 punts, 18 rebots, 8 faltes provocades, 36 de valoració. No cal que us digui que és la MVP de la Supercopa Femenina aquesta jornada, però és que, a més, estableix un rècord en quant a valoració aquesta temporada en la Supercopa. Mireu, i a Ballesta 15 punts, Indiana Díaz 13 més, per tant, segueix la lluita i seguim molt bé. L'altre enriquiment, doncs, escolta, 2026, ara es compliran 80 anys el proper juny del naixement de la BAA, la Basketball Association of America, que és la mare de la NBA. Això sí, fins al cap de 3 anys, quan es va unir amb la National Basketball League, no va néixer pròpiament la NBA, que això va ser l'any 49.
La NBA, els orígens.
Quan tot va començar. Amb pistes d'hoquei gel, eh?
Nosaltres ens agrada més a l'esport de la ciutat. Ja em permetràs, però al final nosaltres... Això, l'Espanyol Joventut l'Hospitalet, el Seu Hospitalet, el Tecla Sala. Enric, com sempre, moltes gràcies. I ens veiem el dilluns vinent.
Aquí estarem. Fins aleshores, salut i bàsquet.
Tanquem, doncs, el món del bàsquet. Acomiadem el company Enric Bonet. Obrim el bloc poliesportiu. Parlem del Club Tenis Taula de l'Hospitalet i de la nova jornada de la Superdivisió Masculina Màxima Categoria del Tenis Taula Estatal. Repassem què en va fer l'Hospi i la resta de resultats d'aquesta nova jornada. Amb els marcadors que aquí veieu, empats del Santiago i l'Alicante, victòria com a local del Cajasur davant l'Escala, també empat entre l'Irún i les Borges, l'Olot i el Pontevedra, i també, com dèiem, empat d'entre l'Hospi i l'Alzira, 3-3 pel conjunt d'Òscar Gallego. I victòria, per últim, de l'Atlético San Sebastián, 4-1 davant del Burgos. La classificació liderada una setmana més pel Cajasur amb 18 punts, 14 en té el Club Tenis Taula Olot, en 13 trobem el Pontevedra, 12, 3 equips, Santiago, Alicante i Irún, amb 11 punts les Borges, 7 punts per Atlético San Sebastián i Hospi, que està fora de la zona de descens, amb 6 Alzira i zona de descens per Escala i Burgos, que és el proper rival del Club Tenis Taula l'Hospitalet. I podem veure imatges ja d'aquest partit, aquest empat entre el Club Tenis Taula l'Hospitalet i l'Alzira, un partit amb un rival directe i igualadíssim, com es pot veure amb el marcador final, amb aquest 3-3, amb aquest primer partit de Marc Miró, que va caure davant de Matteo Muti, del jugador italià. El segon partit sí que va superar Konstantin Chernov, el jugador rus de l'Hospi, a José Carlos Guillot, i el tercer segurament va ser la clau amb aquest home que es veu de fons, en Urbert Tauler, que va ser capaç de guanyar en Manuel Jan Leveson, en principi un rival dur, però va ser capaç de sumar el 2-1 al Norbert Tauler per l'Hospi, i això, doncs, va fer que el partit es quedés molt més encarat pel conjunt d'Òscar Gallego. Després de derrotes de Konstantin Chernov i de Marc Miró davant de Mateo Muti i de Manuel Janin Levenson, i per últim el 3-3 definitiu que el va anotar Norbert Tauler guanyant a José Carlos Guillot. Amb aquest empat, com dèiem, l'Hospi continua fora de la zona d'ascens, important que el conjunt d'Òscar Gallego acabi la primera volta, només falta una jornada fora d'aquesta zona d'ascens. I parlem de rugbi, del Rugbi Club Hospitalet, que està tenint una temporada complicada amb el seu conjunt masculí. Derrota clara davant l'Andorra, que fa que el conjunt de Jordi Sánchez ara mateix sigui últim classificat de la divisió d'honor B. És veritat que és una temporada complexa ja d'inici, en el sentit que l'Hospi ha intentat renovar plantilla amb molta gent de la casa. Això està passant factura i, evidentment, la qualitat de l'equip fa que costi sumar punts, i el passat dissabte venia el líder, venia l'Andorra, i el partit, doncs, va ser clar favorable al conjunt visitant amb aquest 5-67 final i la derrota, per tant, del Rugby Club Hospitalet. L'únic assaig del conjunt local va ser de Víctor González. Amb aquest partit, com dèiem, l'Hospi cau a l'última posició. Encara falta molta lliga, però evidentment el gran objectiu, a més de formar tots aquests jugadors de la casa, és intentar escapar del descens de la divisió d'honor B.
Sabíamos que era un partido que no es de nuestra liga, ellos están luchando para entrar en la liga élite, están primeros invictos, bueno, creo que han perdido un partido, y nosotros desgraciadamente este año nos toca estar abajo, pero con un proyecto que yo creo que es ilusionante, apostando por gente, más gente de la casa, hoy dentro de los 23, pues 13 tenían menos de 20 años, estos chicos hay que formarles, tienen que ganar esta experiencia, y días como hoy son duros, pero a la vez también son de orgullo como club de que estos chicos estén jugando en nuestro primer equipo y representándonos.
Yo creo que han habido secuencias muy positivas. Creo que podríamos haber dado más en muchos momentos, pero al final la falta de físico y de intensidad se ha notado en los últimos minutos. Pero yo creo que han habido fases que valen mucho la pena y hay que recordar también lo bueno.
I tanquem el programa d'avui, la setmana vinent, com sempre, amb més esports a l'Hospitalet en joc. Sempre, com sempre, també gràcies a l'equip tècnic i totes les persones que col·laboren en aquest programa. Molt bona setmana i fins al proper dilluns.